Senyores i senyors, petits i grans, comença el programa de la cultura popular santcugatenca. Comença el Nitrat.
Bon vespre, són les 8 i 5 minuts i comença el Nitrat, el millor programa de cultura popular i tradicional de la ràdio de Sant Cugat. Aquest programa el fem des de les entitats i per les entitats i volem que sigui un punt d'informació trobada per la cultura popular d'aquí Sant Cugat.
Doncs vinga, som-hi, que hi som cada dia i cada dilluns i cada mes, i és que avui tornem a les nostres seccions, sí senyor, aquelles que tant us agraden. Parlarem de moltes coses com bé sent habitual, però sobretot avui, dia 2 de febrer de 2015, parlarem de la Candelera.
Abans, però, com sempre, farem una mica de repàs de l'actualitat cultural santcugatenca.
Què és notícia?
La Unió Santcugatenca es prepara per tancar portes.
Doncs tal i com ampliarà l'entitat d'aquí poc, en un futur bastant proper, esperem, sembla ser que la Unió definitivament començarà les seves obres de remodelació i derivarà les seves seccions cap a nous espais dins de la, o cap a altres espais de la ciutat fins que bàsicament acabin les obres.
I cursa de gegants a Granollers?
Doncs aquest dissabte es va celebrar la coneguda i tradicional cursa de gegants dins dels actes de la mitja marató Granollers-Les Franqueses-La Garriga. A l'acte hi han participat una vintena de colles geganteres de la comarca del Vallès i voltants, entre ells els nostres, els de Sant Cugat. Ha començat a la tarda amb una petita mostra de tots els gegants participants, un cercavila de lluïment encapçalada pels gegants vells de Granollers i finalment la cursa, que enguany s'ha dividit en dues categories, gegantons i gegants.
Doncs, coneguda l'actualitat, passem al costumari.
El costumari.
Que ens hem oblidat de dir els guanyadors, però és que potser no cal saber-los perquè en una cursa de gegants hi guanyen tots.
I tant, clar que sí. De fet, es pot saber a la pàgina web de la Marató de Granollers. Si voleu anar, doncs aneu a la pàgina web.
Google.
El Google. També ens hem oblidat de dir que avui tenim uns oients ben especials. Sí. Avui ens escolten... Tenim molts oients avui, almenys en tenim 5. Tenim l'Albert, la Marta, l'Eloi, el Pau i l'Arnau, que ens estan escoltant. Així que, des d'aquí, un petó molt gran de... Sí. D'aquí dels que fem el programa del Nitrat. Que m'han dit que estaven sopant veient el programa. Sí, que molt bé.
Sopant veient el programa.
Sí.
Que maco,
bueno,
això a la tele.
Escoltant.
Que maco,
això escoltant
la tele.
El programa. Doncs avui és un dia important, no només a Catalunya, sinó internacionalment parlant, perquè avui, com ens ha dit el Nacho, és la Candelera.
Vamos a la popa, vida mía. Llevarle un milagrito a la virgencita de la Candelaria. ¡Viva!
Què és això?
Això és que, com que és internacional, la Candelera, doncs hem posat una música així internacional.
Ah!
Sí, la Virgen de la Candelaria. Doncs la llei mosaica, o la llei de Moisès, és veritat, es diu així. No comencem amb això.
Torna a pujar la música. Sí, sí, que pugis la música. Ara. És que s'han dit, diu la Virgen de la Candelaria en algun moment, ens encanta.
Sí, ho diu. Doncs això, la llei mosaica o llei de Moisès estipulava que tota dona que hagués tingut un infant havia de ser purificada. Si era un nen, al cap de 40 dies, i si era una nena, al cap de 60. Llavors, la Mare de Déu, en aquestes dates, que era més o menys el que fa 40 dies del naixement de Jesús, doncs també ho va haver de fer ara fa uns 2015 anys.
Jo tinc una pregunta. Si ja era pura...
Però així es purificava més.
Entesos.
Suposo. Per què es diu Candelera, em pots preguntar?
Sí, exacte, Mercè. I això de la Candelera, el nom d'on ve?
Doncs mira, hi ha dues versions. Es diu que al segle XVIII, a Valls, hi va haver una gran epidèmia. Sense trobar cap remei, van buscar una imatge de la Mare de Déu perquè els ajudés. Llavors van organitzar una processó de la Mare de Déu de la Candela, que és la que van trobar, és la primera que van trobar, I des d'aquell dia ja no hi va haver més malalts. Aquesta seria la primera versió. La segona diu que també durant una processó de la Mare de Déu, en el dia d'avui, els malalts que miraven la seva imatge s'anaven curant. Llavors, aquests malalts van posar una candela a les mans de la imatge en agraïment a la Verge i aquesta candela va ser bastant encesa durant tota la processó, quan en teoria només havia de durar una estoneta i ja està. I també per això doncs, es diu la Candelera.
Sí, que també la història aquesta ve de Valls.
Sí.
Entesos.
Sí.
Bé, ens agrada.
Tot ve de Valls, aquí. Doncs aquest dia, com bé sabem, es repartien candeles. Les candeles, per qui no ho sap, són unes espelmes però una mica més grans, una mica més gruixudes i una mica més elegants.
Perquè ens entenguem el llenguatge col·loquial d'habitualment, espelmes totxes.
Sí, podríem dir-ho així també. Dos segles enrere, al Vallès, se'n donaven tres a la missa, una blanca per il·luminar la celebració de l'església, una groga que la guardaven pels funerals i una vermella per cremar-la quan hi havia tempesta i que els protegís contra els llamps i les pedregades.
Així, et protegia dels llamps si t'hi posaves a sota?
No, si l'encenies.
Ja
sí,
està.
Ja està. Mira que n'és de màgica, la Mare de Déu, que...
Funciona, eh?
No, sí, bueno, no ho sé si funciona, no ho he provat mai. Des d'aquí animo a que ho proveu, si més no, doncs mira, ja ho tindrem fet. Es veu que els nens es posaven just a sota de l'altar, esperant les candeles... Què? Què veig?
Es posaven a sota la candela per estar protegits.
Bueno, sota de l'altar, esperant les candeles...
I què hi havia sobre l'altar?
El sacerdot, hi havia. El sacerdot estava una mica atabalat... Sí, en un altar acostuma a haver-hi un sacerdot.
Tallem el tema aquí.
I això, estava una mica atabalat per tant nen que hi havia, i en comptes de donar-les ordenadament, les tirava cap als nens, com qui tira caramels del donar carrossa, doncs les tirava així
Enceses.
Cap als nens. No, home, no. Apagades. Mare. I els nens les intentaven agafar. Llavors es formava un pollo així bastant gran.
Hagués tingut més gràcia, venint al costumari, que és d'on traiem d'aquesta història, hagués tingut més, bastant més
sí,
de sentit
però...
i no hagués desentonat gaire que haguessin estat candeles enceses i no hi ha com a simples espelmes il·luminades o simples candeletes, sinó com a boles de foc roent.
En aquest cas era un sacerdot i encara...
No estava prou grillat, no?
Exacte, no estava molt grillat. Doncs es diu que les dones embarassades anaven a la processó de l'església. Si la candela es mantenia encesa, era una bona senyal. Volia dir que el nen sortiria fort, sortiria bé. Si s'apagava, el nen els naixeria mort. O sigui que ja t'imagines les mares allà
el
i tant
drama.
Que no s'apagués l'espelma. Si portaven dues candeles, naixerien bessons. Que jo aquí he pensat. I aquí se li acut agafar dues candeles. Bueno, que si vols bessons sí, no? Però en general, si ja, en plan, si ja tens dos nens, no agafis dues candeles. Perquè llavors en tindràs quatre, així, pam, de cop. Només agafant dues candeles, imagina't també la màgia de la Verge. També servia, això també m'ha agradat, per les dones que criaven gallines.
Ah,
sí.
Mira.
Es veu que si la candela es mantenia encesa...
No sabia que també podia haver-hi
sí,
parts de gallines.
Sí, també, doncs això, si la candela es mantenia encesa, els pollets els hi sortirien tots vius, i si no, doncs, al contrari, moririen. Llavors, m'he fet jo la...
Quines coses més rares feien a Valls, eh?
Sí, no, això no és a Valls, eh?
Ah, tampoc.
No, això és així, tradició general catalana. O sigui, això és...
Que haguem
sobreviscut. Això es feia tot arreu.
Que haguem sobreviscut als segles, té un què?
Clar, llavors, jo he pensat...
Digues, què has pensat?
He pensat, i una dona embarassada que treballa criant gallines, què passaria, llavors?
Un kebab.
Però clar, llavors, o sigui, agafa una candela, val? Si se li apaga, què mor? Mor el fill? O, clar, no, però això és una pregunta que s'ha de fer. I si agafa dues candeles, per una pel fill i l'altra per la gallina...
Escolta'm, Mercè, tu els matins tens molt temps lliure, no?, per pensar
sí,
aquestes
bastant.
Coses.
El dilluns sí, que és el meu dia lliure.
Joder.
Doncs bé, el costumari va dient que no només serveixen ni per les embarassades ni per les que criaven gallines, sinó doncs, també servia doncs, per saber... si l'any seria bo o dolent, si hi haurien collites bones o dolentes, no? Per tant, conclusió. Si la candela es queda encesa, fantàstic. Si no, tens un problema.
Busca't tu quin,
sí. El que se t'acudi a...
És possible que tinguis gallines i no en tinguis ni idea, és possible que... sí, que apareixi no sense haver estat embarassada, aquestes coses tan típiques que passen per la Candela.
Sí, sí, doncs això, tu procura, per si de cas, allò, que la es quedi encesa, la Candela, tota l'estona que et diguin.
I d'aquí que va inventar la bombeta.
Ja, potser.
Veus, si és que pensem en tot en aquest
potser
país.
Sí. Doncs a Menorca també es creu que el dia d'avui marca la temperatura de tot l'any.
Ah, sí? Hi ha alguna dita d'això?
Hi ha alguna dita?
És que em sona que hi havia alguna dita.
De Menorca, o així en general.
No, de la Candela, en plan...
Bueno, hi ha una dita així en plan d'hivern. Ara després us ho diré.
No m'avanço els aconteixements, llavors.
Però com a temperatura de l'any, a Menorca es creia doncs, que si avui plovia, doncs tot l'any seria un any plujós. Si avui feia molt fred, doncs que tot l'any faria molt de fred. No ho sé, ja ho mirarem.
Avui, els de l'estudi, avui ha fet fred o no?
Sí,
espera, és que ara estem intentant que engeguin el seu micro i puguin parlar alhora els dos. No, podeu parlar alhora els dos, eh? O sigui,
sí, que ha fet molt de fred.
Vale.
Ha fet fred. Doncs ja ho sabem.
És que això és perquè veieu que avui tenim un programa bastant llarg, bàsicament que hem d'omplir, o sigui, si podeu ser totalment proactius a l'hora de dir el que vulgueu, eh?
Vale.
Bueno.
Gràcies, Oriol la vaca, podem seguir?
Doncs total. Sí, avui, a més, ja veureu que és un programa bastant d'animals, no? Tenim una gallina, tenim una vaca, de moment, però espereu que n'arribaran més. Fins avui també no es considerava que havien acabat les festes de Nadal.
Home,
o sigui, les festes de Nadal van des de la Puríssima, el 8 de desembre, fins avui.
Avui és el dia que s'havia de desmuntar el pessebre?
Sí.
Exacte, veus, això me'n recordo.
Sí. Llavors, de fet, et tornes a dir el que no s'ha de dir encara. Sí, era costum que fins avui, tots els diumenges, es mengessin torrons i neules. I avui també. Avui era l'últim dia que doncs, es reunia la família i es menjaven torrons i neules, els que havien sobrat. Per això la gent en compra tants de torrons i de neules, perquè durin fins avui. El que passa és que la gent al final no ho sap.
Llavors, i se'ls menja sense saber-ho.
Després d'aquest, o sigui, el dia 3, el que es menjava els torrons i les neules a partir del dia 3 de febrer ja era vist com una cosa una mica estranya.
I era vici.
Sí, era, vici, era un, i... home, ja no toca.
O t'hauries de fer mirar, no? Gordi?
Sí. Avui també, com has dit, és el dia de retirar el pessebre. Llavors es reunia la família i es cantaven cançons nadalenques, que ara ens sona com a molt lluny.
Sí, sí, com si no fa 3 mesos que n'estem posant aquí el
programa. Sí, però no sé, no, aquí encara en cantaven. Llavors els petits s'adonaven que no hi havia el nen Jesús i l'havien de buscar per tota la casa. Sí, era una cosa, també era com així tradició.
Allò típic que se t'amaga el nen Jesús a l'armari,
sí, sí,
de la cuina.
Sí, sí, de fet resulta... Resulta que avui és quan a Jesús se'l va calçar.
Se'l va què?
Se'l va calçar.
Ah, se'l va calçar.
I com que ja pot caminar ell solet, doncs s'amaga, i s'amaga a la butxaca del nen més petit. Sí, Nacho, sí. No és complicat. No és complicat.
Després fem la seqüència lògica de tot això, entesos?
O sigui, el Jesús desapareix. Sí? Llavors els nens el busquen. Vale?
Sí, sí, no, jo, això ho he entès perfectament, sí. Però és que ara vull que fem un resum de la seqüència lògica de tot això.
És que no té lògica. És...
Per això?
Doncs llavors no es pot fer una seqüència lògica. Doncs res, això, que per això, com que Jesús ja no és un nen, ja no és un nadó, sinó que s'ha fet gran, per això es treu el pessebre, perquè ja no es pot posar en un llitet.
Home, suposo perquè ja no hi cap.
Bueno,
en aquella caixeta de cartró petita allà no hi cap ja.
Perquè ja s'ha fet gran.
Has de treure la mula, has de treure la imatge.
Clar, llavors avui s'ha de treure el pessebre. Així que qui no hagueu tret el pessebre fins ara, fantàstic. Que no us diguin res perquè està ben fet. Doncs també es diu que avui surt l'os de la cova. Això és important perquè això en molts llocs de Catalunya es fa hi ha el tema de l'os. Llavors, per això es deia que avui va d'animals la cosa. Llavors, l'os, segons com veu el temps, clar, no és tonto. Llavors, segons com veu el temps, torna a la cova, diu, uf, massa fred, massa... O deixa d'hibernar i surt de la cova. O sigui, depèn. Normalment, com que estem habitats d'hivern, ja et pots imaginar que l'os surt i diu, mira, saps què?
5 minuts més, allà dels 5 minuts més, espera.
Sí, 5 minuts més que es transformen en 2 mesos, no?
3 mesos més.
Sí. Doncs això, llavors hi ha molt la tradició aquesta de l'os. Diu la història que la Mare de Déu, quan anava a purificar-se, recordem que avui s'anaven a purificar el temple, anava ja amb el nen Jesús, que ja anava calçat. Anem aquí... Has vist, que anem aquí enllaçant coses.
Quina trama, tu.
Sí. Doncs de sobte va aparèixer un os d'una cova i va aparèixer bramant, va aparèixer cridant. Però clar, imagina't, no? O sigui, tu imagina't que fa un mes que estàs dormint, et despertes i fot una rasca d'allò. Doncs clar, què fas? Doncs clar, fas... Vale, doncs el nen es va posar a cridar i a plorar.
Tenim música d'os bramant.
Home, és que...
No, ara mateix no.
És que, a veure, tu també...
Oriol, amb aquesta veu tan sexy, m'hauré de sortir d'aquí de l'estudi, entrar a la peixera amb tu i... Bé, és igual, seguim, Mercè, talla, sisplau.
A veure, doncs això, que el nen... Va, surt-los, vale? Llavors el nen es posa a cridar i a plorar espantat, no? I llavors la Mare de Déu va maleir l'os sent un animal, que no és, bon, no és considerat ni bon ni dolent, o sigui, és allò que dius, no és ni bèstia ni no bèstia. I, a més, segons el costumari, diu que és insípid i estrany. Sí, doncs la Mare de Déu
no
el va maleir sent com és.
Posa-hi sal.
Doncs el va maleir així. Llavors, amb tot aquest tema de l'os, hi han moltíssimes versions de moltíssimes tradicions d'aquestes que t'agraden. Per exemple, a Prats de Molló, avui, a dia d'avui, quatre homes vestits d'os fan el ball dels ossos, que se'n diu. Llavors, per dinar, se n'anaven a una casa així allunyada del poble, menjaven i bevien molt. Però molt, ja que es creia que ben beguts farien millor l'os. Però això no ho creien ells, sinó que ho creia tot el poble. O sigui, tot el poble pensava que com més bevien, millor. Llavors, anaven a la plaça del poble, on els esperava, doncs això, tota la gent del poble. Sí.
Quatre homes...
Talla'm.
Es vesteixen d'os. Deixeixen anar sols a una casa enmig de la muntanya.
Sí.
Amb tota la intimitat que comporta.
Sí.
A veure.
Sí.
I a fer l'os.
Sí.
Si estiguéssim en un altre context horari, podríem dir que això és porno.
Ja, però com que no estem en un altre context d'horari, podem dir que això és tradició. Sí? Puc seguir? Va. Doncs això, quan estaven ja ben beguts, anaven cap a la plaça del poble, on els esperava tota la gent. Ells feien veure que s'enfadaven en veure tanta gent, no? Llavors atacaven el poble, o sigui, atacaven a la gent del poble. Els que feien de caçadors, n'hi havia alguns que eren així els més atrevits, i feien de caçadors, doncs aquests els disparaven amb escopetes de pistó, fins que mataven a tots els ossos. O sigui, anaven amb les bales aquestes i llavors anaven fent veure que mataven els ossos. Llavors els ossos... ressuscitaven de cop. O sigui, quan ja havien, els havien mort a tots quatre, ressuscitaven de cop, llavors els caçadors se'ls emportaven pel poble fent com una mena de cercavila, fent-los ballar i fer tonteries. Exacte, això seria una miqueta com el que va veure Jesús. Clar, és que així jo també ploraria.
És que aquesta història és per plorar, quin desastre.
Val, doncs a veure, ens hem quedat amb que els ossos ressusciten, vale? Els caçadors se'ls emporten pel poble i els fan ballar i fer tonteries i tot això. A tot això, penseu que la gent també... Bueno, diu el costumari...
Poca droga hi veig aquí,
No, diu el costumari que la gent també, clar, vull dir, és una cosa així en plan de riure. Llavors, al final de la festa, es simulava afaitar els ossos. Però no amb navalles, com era l'habitual, sinó amb destrals, serres o altres instruments semblants. Què és això?
Bueno, un so una mica d'afaitar, llapada, bueno, semblant.
Val, sí. Lo tomaremos como un sí.
Ja tocarem, gràcies.
Doncs això, els afaitaven i llavors els que feien dos doncs s'intentaven moure i grunyien per fer més difícil la tasca d'afaitamenta. Val. Com us he dit, el Ball de l'Os s'ha representat de diferents maneres en altres poblacions, sobretot en poblacions dels Pirineus, Andorra i la Catalunya Nord. Tots ells tenen trets comuns, o sigui, són diferents però tenen trets comuns, com ara que es disfressen d'os, hi ha una representació teatral de l'arribada de l'os i la persecució, l'os també fa malifetes i, a més, també hi ha una afaitada final.
O sigui, a veure, és segurament... la... No sé, la història més gay que hem sentit aquí fins ara i més estranya. És molt divertida.
Una història estranyeta, però, sí,
molt, però molt... Però no té cap mena... Però és igual, seguim.
Doncs això.
No, ni ho comentarem, us he, és molt estrany.
Us he parlat del Ball de l'Os. Llavors, jo us pregunto, si us sona aquest ball?
M'agrada el so d'aquest. Després ens penjaràs, ens posaràs l'enllaç.
Sí, us posaré l'enllaç. De fet, veieu que el so està una mica així malament perquè el Ball de l'Os actualment es fa també. Es fa a Valls, per exemple. Sí. Però es fan altres pobles, també.
Vols dir que a Valls fan això d'anar-se'n tots a vestidors,
això ja
a la mig d'una cabana a mig del bosc, després tornar a Valls i sense que vingui a cuento, començar a ballar, fent veure que...
No ho crec, però sí que...
Vestit de peluts i que la gent s'afegeixi al ball i després els afaitin?
No crec, però sí que he vist que, de fet, pel YouTube, si poses el YouTube, poses Ball de l'Os i hi ha moltes poblacions que fan el Ball de l'Os, incluïda Valls. I el que he vist jo és que és un home que vesteix com un os i llavors balla. No sé si és que s'ha simplificat al llarg dels anys tot el tema de l'afaitament aquesta, l'afaitada i la
jo espero que com que la cultura tradicional com tot evoluciona i a vegades cap a bé, suposo, i això que espero que sí.
Podria ser. No sé si us ha sonat molt aquesta cançó. A mi, de fet, quan l'he escoltat per primera vegada he pensat, ostres,
s'assembla molt a... La Polca d'Urs, la Polca d'Urs tocada per una banda del Subtirol o alguna cosa així.
La Polca d'Urs és la polca de l'os. És ours, és os.
En què?
En... Sí. és os. Ara us ho busco. No, però com que és el tema Pirineus, Andorra, Catalunya Nord, podria ser...
Francès.
O francès o occità, potser, fins i tot.
Sí, no, de fet, la polca d'Urs té l'origen la polca d'Urs, que és occitana.
Per això, que... Doncs sí, he trobat que la polca d'Urs, l'origen és aquest Ball de l'Os.
Doncs ens agrada molt, Mercè. Sí.
I també, ja us dèiem, que però avui parlaríem molt...
Això és l'únic que es fa de la Candelera? O sigui, balls d'homes barbuts?
Fan altres coses. També us he dit que avui parlaríem molt de la Candelera perquè, pel que fa a les representacions populars, també és un dia, és una fita molt important. La primera festa a Valls, aquesta, ja tornem a Valls una altra vegada, es va representar l'any 1791 i es van fer balls representatius significatius, com ara els cavallets, el ball de gitanes, que coneixem bé, el dels bastons, el dels moros i cristians i els dels valencians, que acabava fent una torre, que després es convertiria en...
Aquesta cançó, aquesta música, no ens sona gens, clar que no.
No, gens ni mica.
Doncs
sí.
Puc fer un petit apunt
de
repel·lent empollon i friqui?
Va.
Doncs que el 1791 es va fer el primer ball de valencians, separat en dues colles, que es van fundar després, formalment l'any 1801, que van derivar en la primera actuació castellera l'any 1814, també per unes decenals. I és que des de llavors, des del 1791, cada 10 anys, cada any que acaben 1, es celebren les decenals de la Candela, que és una festa bastant sonada que fan a Valls, que entre altres coses així sonades, conviden a tot el món casteller a fer una actuació a Valls.
Doncs sí, de fet, saps per què, es fa aquesta, bueno, aquesta festa? Aquesta festa es fa per la precisament per la processó que es va fer de la Mare de Déu de la Candela i que va curar a tots els de Valls.
Sí, és que sabem tancar-ho tot.
I tant. Doncs això, el Vall dels Valencians es va anar reconvertint en els castellers perquè el tema de la torre va anar fent-se més important que el ball. Llavors, al final, el ball es va convertir en una cosa secundària que va acabar morint i la torre
va quedant
bastant apartada i el que ha quedat més són els castells. Per qui li agradin els castells, hi ha tota una explicació de com, qui, quan es feien els castells en aquest apartat del costumari. O sigui que, si voleu anar-hi, jo us convido a que hi aneu. Expliquen l'enxaneta, expliquen l'enxaneta, expliquen els primers castells que es van fer, etc, que ara no explicarem perquè estem per la Candelera. També va aparèixer uns anys després, potser també derivat del Vall de Valencians, la Moixiganga, que també és una representació en la que s'hi representen torres humanes i on es figuren escenes de la Passió de Crist. I un any abans de que aparegués la Moixiganga també va aparèixer el Ball de la Candela, que és una representació ballada sobre el miracle que va fer la Mare de Déu.
Heu vist mai moixigangues?
Jo sí, unes quantes.
I el nostre estimat públic suposem que també assisteix, com cada any es fa el dia 27 de juliol, per Sant Cugat se celebra la festa del patró de la vila, la festa sí. Que dona el nom a la nostra estimada ciutat de Sant Cugat. I justament al claustre del monestir, on hi havia l'antiga església, l'antiga, com es deia? Parròquia, no se sap què... Bueno, la primera església
paleocristiana.
Com m'agrada aquesta denominació de l'església paleocristiana de Sant Cugat, on s'hi representa cada any la moixiganga de Sant Cugat.
Sí, de Sant Cugat no.
De Sitges, però en diem de Sant Cugat.
Val. Doncs sí, si no l'heu anat a veure mai, doncs...
Hi ha informació que no cal donar.
Ja ho sabeu. Doncs, a més, moltes localitats també han anat creant valls per aquest dia, com ara el Vall del Sac a Gavà i Viladecans, o el Vall del Tortell a Esponellà.
Aquest m'agradaria.
Aquest pel YouTube apareix, el que passa és que el so era bastant horrible i no l'hem posat, però si el busqueu, també Vall de Tortell, Tortell, també el podeu veure.
Tinc gana.
Ja... però no tenim torrons.
Seguim,
ni
va, que estem perdent el ritme del programa, que avui anàvem molt bé.
Sí, o el ball de Punta i Taló de Llarvent, que avui en dia encara es balla a molts esbars, incluïts els de Sant Cugat. I que
inclosos
els de Sant Cugat, i que segur que haureu escoltat alguna vegada.
Això es balla fent Punta i Taló?
Sí.
Tota l'estona?
Pràcticament tota l'estona,
m'agrada molt la música.
És molt maca, sí. És molt, molt maca.
Aquest grup, qui conté concretament que la fa, qui és? No se sap. Ho penjarem després, no?
Bueno, ho penjarem després o no, perquè és de fa molts anys, aquesta cançó. És del grup Mediterrània. Mira, no volia dir, però...
La balla el grup Mediterrània.
La balla el grup Mediterrània, la balla l'esbar de Sant Cugat, també... i bueno, és d'aquestes músiques que es tenen de fa molt de temps però que no et sabria dir qui l'ha tocat. Bé. Doncs bé, en podríem dir moltes més coses sobre la Candelera, n'hi ha moltíssimes més. Podríem parlar de la famosa Fira de la Candelera de Molins de Rei, que té una tradició de més de 150 anys, però de moment ho deixarem aquí amb un parell de dites per seguir el programa.
Vinga, va, anem al tema que ens agrada. Dites.
Dues dites. Una, si la Candelera plora, el fred és fora. Si la Candelera riu, el fred és viu. però tant si riu com si plora, mig hivern, fora.
Ué!
I la següent, que també segur que t'agradarà, i amb això després anirem a publicitat, és, després de la Candelera, Carnestoltes ve al darrere.
Carnaval, carnaval!
Hagan su juego, señores.
Si jugues a la ruleta, no saps què et tocarà, guanyar o perdre. Et pot sortir l'inquilí morós, no te la juguis.
Lloguer Segur. Et busquem els millors inquilins, et garantim el cobrament del lloguer i te'l gestionem de manera integral. Amb el teu pis, no te la juguis.
Lloguer Segur, al 902 37 57 77 o visita lloguersegur.cat.
Encara no t'has assabentat de tot el que pots fer a Sant Cugat? Accedint a cugat.cat trobaràs l'agenda d'activitats més completa de la nostra ciutat. Activitats Sant Cugat. Pots gaudir en família tant d'activitats d'oci com d'aprenentatge. Tens un munt d'opcions per escollir. Apunta-t'ho. La guia Activitats Sant Cugat, ara a cugat.cat.
A cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat. Perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Nacho, no facis el pena.
Al Letrat anem una mica...
desafinats.
Què, t'ha agradat?
No, què és aquesta acusació gratuïta? Què és això tan gratuït?
És una cosa que vam gravar fa molt de temps que anirà apareixent de tant en tant. Però no només aquesta. Tranquil, vam gravar-la més. Tu, vés fent... i més tranquil.
No, no, jo me'n vaig, tio, què vol dir això, de debò? Bé, doncs avui, seguint la nostra tradició de fer un desafinats acurat al temps que ens recorre, no parlarem de coses actuals, sinó parlarem de què a mi em ve de gust parlar. I ja fa temps que us hem anat presentant, vaja, diferents formacions musicals que es poden tenir. Un dia vam presentar, doncs, la Via de la Rada, un altre dia formacions com la del Cople Tres Quartans, un altre dia la Cople Sencera, grups de música actuals, coses d'aquestes, vale?
De tot, molt bé.
Llavors, com que no sempre podem gaudir de exposar un conjunt musical, doncs avui anem a parlar. Doncs si un dia vam parlar de la veu, avui anem a parlar de quins conjunts musicals tradicionals, així, de Ramai de Rani i tal, hi ha al nostre voltant. I el que se'ns acut són els cors a capella. Sobretot, cors d'homes, que després han derivat en cors mixtes, amb gran presència de dones, que és com l'evolució que ha tingut el cant polifònic a la Mediterrània. Entenent cant polifònic com l'evolució natural del cant després de l'estudi de la música. És a dir,
ho entenem.
És que sí?
Prossegueix.
Són conceptes molt... molt d'això. Doncs, d'on neixen bàsicament aquests cants? Els cants neixen doncs, de cants de sega, cants de treball, cants de religiosos, molts, i que després el poble... o que les autoritats, o el que sigui, el poder que hi hagi en aquell moment, decideix fer-se seus per donar-los un sentit. Entre altres coses, doncs el que apareixen són els himnes religiosos, himnes del camp, i a vegades quan els himnes religiosos i el camp es transformen en himnes nacionals, com és el cas de les polifonies còrsegues, a Corses, de la illa de Còrsega, en la qual sí. Parlen cors i no francès, però alhora... bueno, és igual, ja m'heu entès. Doncs bé, el primer que us presentarem és un exemple, és l'himne de Còrsega.
Vinga.
Doncs bé, com el que he dit abans, el que sentiu és l'himne de Còrsega, cantat pel conjunt musical Boig di Còrsega. El cant polifònic és una tradició molt mediterrània, és a dir, costa trobar altres llocs d'Europa, Es creu que el seu origen, doncs, com bé diem, surt del nord d'Àfrica i de la barreja que es fa amb els cors medievals, amb els cors de l'edat mitjana, com ara els cants gregorians. I aquesta barreja...
Sí que sembla una mica gregorià, també, no?
Sí, però les codes amb les que estan fetes, o sigui, les harmonies, són orientals. La majoria del cant polifònic mediterrani té un origen oriental, però no està demostrat. No podem demostrar, és a dir, és pròpiament sortit de la terra, diguéssim. Però és, hi ha elements molt, molt en comú dins del, sobretot, l'arc esquerre del Mediterrani. El següent, l'exemple més proper que trobaríem, vale, de cant tradicional polifònic, saltant-nos la música clàssica, pròpiament dita, i la música sacra que deriva en la música clàssica després, són els cants dels monges ortodoxes que van des de Grècia fins a Rússia. És a dir, hi ha una mica de distància allà, però... que més o menys estem parlant d'una tradició, doncs, bastant mediterrània. Doncs el que sentiu és un himne religiós, comença a dir Obi Salvi Regina, que vol dir Déu salvi reina nostra, que es refereix a la Mare de Déu. Tema recurrent aquí, eh?
Sí, sí, avui...
avui... I de fet acabarem també un altre un cant a la Mare de Déu, però bueno, que per mi jo me faria himne. Bueno, és igual, no avancem en aconteixements. Esdeveniments, Mare de Déu.
Mira,
doncs bé, tenim els cants sacres, d'una banda, i també tenim els cants pagans, com ara aquest que sonarà. Això que sentiu tan maco és el cant A Violeta, una noia còrsega molt maca, devia ser perquè li diguessin aquest cant.
Que es deia Violeta, segurament?
Sí, no, sí, ho he dit.
Ah.
Una noia que es deia Violeta. No ja. M'escoltes, veus?
No,
aquí
no
tothom em... Tothom fot la xapa i ningú m'escolta.
No,
bé,
no.
Doncs això és diguéssim la demostració del cant pagà o el cant... no em surt ara cant vulgar, cant popular... de Còrsega, i és que és bastant comú, i de fet si aneu a qualsevol poble, a Irlanda hi ha pubs amb música irlandesa, aquí fem a vegades sardanes i castells. Ui, quina mentida més gorda de dir. Doncs la música popular a Còrsega és això, és el cant polifònic. Si ara creuem el Mediterrani, anem a terra ferma, a Occitània, anem a Marsella, el que ens trobaríem seria un altre himne, això que sonarà.
Trobem salves i la cupo.
Himne, no? No sé, em sembla més com a himne.
Això és un himne.
Ah, veus?
Si jo dic Frederic Mistral, et sona alguna cosa, no?
Sona.
Frederic Mistral era un català, de fet, d'origen provençal, o sigui, família catalana, una història bastant estranya, que és dels que va desenvolupar la llengua occitana al seu màxim i el que va composar els primers poemes patriòtics occitans allà al segle XIX. És un romàntic, diguéssim. Però ell va aprofitar el cant popular que hi havia en aquell moment, que era el cant polifònic, i va fer aquest himne, que és l'himne provençal, per excel·lència, que ara ha caigut una mica en desús i en malús, perquè és un dels cants que fa servir l'extremeta marsellesa.
Ah, que bé.
Sí, a la seva versió. Clar, és tan maco que dius... Sí, però de fet el que diu és un cant d'agermanament entre els pobles de Catalunya i Provença. Sí, un altre dia ja analitzarem aquest agermanament estrany. Doncs bé, ens hem plantat doncs altre cop amb un himne, vale? Amb un himne occità, doncs ara passem a un altre cant de... Abans sentíem un cant d'amor, doncs ara tornem a sentir un altre cant d'amor, aquest cop en occità, en gascó, per part del cor Imperbux.
Maldizio. Thank you.
Aquest cant d'amor, aquest cant tan trist, que maleeix l'amor tant, tant la nit com el dia, doncs ja ens acosta una mica més cap aquí. Aquest cant és un cant popular del Pirineu, sobretot d'un camp gascó, que es canta des de la Vall d'Aran fins a Bordeus. Poca cosa. És, forma part de la tradició oral pirinenca, de la tradició oral de la part nord dels Pirineus, i això ja ens comença a tancar una mica l'arc, diguéssim, del Mediterrani. Hem començat a Còrsega, doncs ara estem als Pirineus per la part de darrere, i tornem a tenir una altra vegada aquest component de les diferents veus composen una sola cançó. Però això també vol dir que hem hagut de sortir d'una cançó alguna vegada. Hi havia hagut algú que s'ha hagut d'inventar aquesta cançó, i això veurem l'exemple següent, que és una cançó dedicada a Sant Joan, que no és una cançó, és una cançó de bressol, que ja veureu després en què es converteix.
Sant Joan, feu-lo ben gran, Sant Martí, feu-lo dormir.
Això és una cançó de bressol, sense res més, però se'n pot fer després una versió polifònica, que és el que sol passar amb la música popular.
A veure-la.
Bueno, sembla que estem intentant buscar la... Bueno, això que sentiu sent una mica així estrany, és un enregistrament històric, de fet, és un enregistrament fet a Margarita Esteve, una cantant del centre de Catalunya, però que va estar vivint molts anys al Pirineu, i que se la va enregistrar perquè no es perdés aquesta cançó, que després Jaume Llats, l'home que va... un dels grans recuperadors de la música tradicional catalana, n'ha fet aquest arranjament. Això m'ha servit una mica per presentar-vos aquest cor, que ha tret que és un cor de nova fornada, diguéssim, que es diu Entornaveus. Són una gent bastant coneguda dins del món del cant tradicional popular, sobretot de l'escola del cant improvisat. Sí, aquesta gent, els glosadors, us sonen un cor de carxofa, aquesta gent que van pol·lulant pel país fent tallers de cant improvisat, doncs també saben cantar bé. I saben cantar bé...
Sí, no, ja...
No, perquè ja tot, se sol dir que el cant improvisat, doncs només cal estar una mica desinhibit i tal. No, també cal saber cantar a vegades, saber cantar grans cançons, grans composicions, perquè això el cap i la fi són quatre persones cantant a una mateixa harmonia, o sigui, una cosa bastant complicada de fer. I doncs ara hem passat d'un cant de... Hem començat amb un himne, després amb un cant pagà, diguéssim, profà. Ara m'ha sortit la paraula profà. Després un altre himne, mig religiós també, a un altre cant profà d'amor, a un passat una cançó de bressol, i ara tornem a un himne. Un himne que s'ha convertit per ells, bàsicament, perquè no se'l coneix gaire, en un gran oblidat de la música tradicional catalana, que és el que ens agermana definitivament entre les cultures occitana i catalana des dels Pirineus, com és els goigs a la Nostra Senyora de Montgarri.
Puig, senyora, no menada de Montgarri a seva aleu. Si la una sempre advocada reina del Montpirineu. Son xifre de l'Alcion, clara estrella del matí. Anuncieu la llum al món, sou blanquíssim jasal.
Doncs amb aquest tema dels tornaveus, d'aquest cor de música tradicional catalana polifònica, tancarem el desafiament d'avui, passarem a conèixer què és les noves de la tradició, com hem dit ara.
En diem l'infotradi.
Doncs vinga.
T'agradi el que t'agradi, escolta l'infotradi.
Sembla que sigui una secció nova, però no, de fet, és una secció que ja teníem.
És una secció que rebenta el programa sencer, perquè veníem de... Estar com molt relaxats, no?
Sí, però ara tornem,
Els últims 5 minuts són de bogeria, yeah! Sí. Va!
Doncs és una secció que ja havíem fet, però li havíem posat la bona nova, no sé ni per què, i ara li hem posat l'infotradi, que és així com, no sé, sona millor. Doncs avui l'Infotradi és una secció en la que us expliquem novetats molones relacionades amb el món de la cultura tradicional i popular. Avui us portem dos jocs que ens han cridat l'atenció. El primer joc és bastant típic, de fet. És el joc de l'oca, però és el joc de l'oca catalana. El preu són 16 euros, sí, no és molt car, i tens una adaptació força peculiar al joc de l'oca tradicional. Pots jugar i al mateix temps fer un recorregut pels indrets i pobles de Catalunya, com ara Camprodon,
tengui,
la Bisbal,
tengui.
Banyoles,
tengui.
Alcover,
no.
Tortosa,
tengui.
Barcelona, les Planes d'Hòstoles,
falti.
Lleida, Tàrrega
tengui.
I moltes
tengui.
Altres més.
Falti.
També podreu veure il·lustracions de personatges populars com el Patufet, el Cagatió o la Pubilleta. I cada nova edició que facin tindrà noves caselles i, per tant, també nous pobles, així que totes les edicions seran irrepetibles. I, a més, doncs, també, perquè no ens digui que no som modernets, també us portem una aplicació pel mòbil. Sí, sí, senyors, ho heu sentit bé, una aplicació pel mòbil. Es diu, l'aplicació es diu A Votar. És un joc on en Toret, que és un pastor del Pallars Sobirà, haurà d'anar recollint calçots pels carrers de Barcelona i pel paisatge català per poder anar a votar. Pel camí es trobarà tota mena d'entrebancs que li intentaran impedir. Els entrebancs podrien ser gavines, toros, polítics i altres, que no ens volen dir encara. Tot combinat amb una dosi d'humor i música a l'estil dels videojocs dels anys 80 amb moltes connotacions populars catalanes. Aquest joc ja es pot descarregar tant per iOS, com per Android. Doncs és un Android però d'un altre tipus diferent, vale? Ja està. Que ho podeu descarregar posant A Votar.
No diguis que és un iPhone, això.
No, podeu descarregar posant això, A Votar. I res, doncs ja sabeu aquests dos jocs. I amb tot això passarem a l'agenda.
O no?
O a la mesura.
Si no estàs ocupat, escolta l'agenda.
Són uns trolls, els nostres tècnics de so són uns trolls.
Doncs el grup Mediterrània rebrà el Premi Venus.
El 25 d'abril.
Grandola Vila Morena.
El Rotary Club de Sant Cugat celebrarà el seu sopar del 25 aniversari en el marc de la Nit Rotària. Van trencar el cap escollint el nom, i en aquesta celebració el grup Mediterrània serà reconegut per l'entitat amb la distinció de Venus de Sant Cugat, que altres anys ha rebut el taller Jeroni de Moragues o l'Arxiu Nacional de Catalunya, entre d'altres. Un premi otorgat, en aquest cas, per la difusió de la dansa i de la cultura catalana.
I, com sempre, recordem
que si voleu aprendre a tocar la gralla i el timbal amb els geganters, podeu anar a la seva pàgina web, gegantersdesantcugat.cat, i bàsicament preguntar. I si el que voleu saber és ballar bé les sardanes, podeu preguntar pel curs que està fent l'entitat sardanista a sardanista.sant4entitats.net. O bé, si ja us heu apuntat a les gitanes de carnaval d'enguany i encara no heu fet cap assaig, que ja tocaria, hauríeu de començar a espavilar-vos i anar al hall d'auditori cada dilluns i dimecres, però bé, de fet ja no. S'han acabat els assaigs a l'auditori, s'han acabat els assaigs d'aprenentatge, diguéssim, i avui, precisament avui, comencen els assaigs generals d'assaig complet del ball al pavelló 3 del recinte d'esports municipals a les 10 de la nit. Assaig en el qual recomana que tothom vagi amb les castanyoles ben lligades. Tothom fa que sí amb el cap com si tingués les castanyoles preparades però no saben on les tenen. I res, i per altra banda, si quan algú us diu les muñeques té famosa i no us ve al cap cap cançó, podeu anar als assaigs de gitanetes que es fan els dissabtes d'11 a 12 al mateix vestíbul de l'auditori. Gràcies, Mercè, per aquesta falca innecessària.
I sobre les entitats,
l'Esbart el podeu trobar al carrer Vallès número 51 al grup Mediterrània, i assaig a dimarts i dijous a la Unió, al mateix lloc on trobareu els dijous i divendres els bastoners. Els timbalers de Diables es troben al Conservatori, els castellers estan els dimarts i els divendres a la Sala Canigó de l'antic Club Muntanyenc de Montmeny, i aquest divendres celebren la seva festa del calendari, on explicaran quin serà el calendari que seguiran aquest any. Ens han dit que tenen 27 actuacions, ni més ni menys.
Re.
Que els hi sigui lleu. I els gegants els podeu veure al claustre del monestir i tots els dijous al celler cooperatiu. I si voleu més informació sobre aquestes o altres entitats populars i tradicionals de Sant Cugat, podeu adreçar-vos al Facebook de la coordinadora, fb.com, coordinadora d'entremesos, i ja està.
I ja està. Molt bé, doncs sabuda l'agenda de la setmana, passaríem a l'enquesta.
Saben aquell que diu que en sigueu coses?
I és que aquest mes us preguntàvem...
Us preguntàvem que... quines havien estat els vostres propòsits d'any nou.
I ens ha semblat que el guanyador havia de ser...
Doncs hem pensat que en Marc Sabater es mereixia aquest honor perquè ens va posar que volia fer un sopar amb nosaltres. Amb
I pagant ell!
Del programa, això no ho va dir, però li agraïm. Si el vol pagar ell, li agraïm molt.
Mercè, ja t'he dit abans que no cal que ho expliquis tot.
Llavors, doncs això, que sàpigues, Marc, que quan ho puguem dir, que espero que sigui ben aviat perquè ja està tardant la cosa, us direm el premi que és un premi bastant musical i que segur que us agradarà a tots. I aquest mes canviem de pregunta.
I us preguntarem quina ha estat la vostra millor disfressa.
Doncs
ui,
això...
Això cada moment. Quina ha estat la vostra millor disfressa?
Ah, sí, ara queda molt millor.
Sí. Doncs m'havia trebancat algun lloc.
Val. Doncs recordeu doncs, això, que podeu respondre a les nostres vies de comunicació, que és a Twitter, @radionitrat, al Facebook, a facebook.com/radionitrat, o al nostre correu fantàstic, que tothom fa servir i ens és fantàstic, que és nitrat@cugat.cat.
Carnaval, carnaval.
I arribem al final del 18è programa de la segona temporada del Nitrat. Esperem que us hagi agradat, que porteu les vostres maraques ja disposades a donar-ho tot aquest carnaval, que ens aneu seguint al 91.5 FM a la ràdio de Sant Cugat, pel Facebook, pel Twitter i per les places del poble.
Doncs sí, el programa l'hem fet possible, com sempre, el Nacho Ferrer, que el tinc aquí al costat, fent el tonto, com sempre, també. El Pablo del Canto i l'Oriol Martín a les vies de so. Com sempre, dos tècnics de so a falta d'un. I jo mateixa, la Mercè Andrés.
Abans d'acabar el programa, dir-vos que ha estat un plaer tenir-vos aquesta temporada amb nosaltres altra vegada escoltant-nos, que ens ha sabut molt greu no haver pogut fer millor, no haver donat tot el que podíem donar, i no haver sigut capaços de tenir un elenco de... Bueno, una cartera d'oients més gran. No sé, m'estic inventant coses ara mateix, perquè vaig improvisant sense el guió, però el que us volem dir és que sembla ser que nosaltres no ho fem prou bé i que haurem de donar pas a una nova generació de...
Ja veurem què passarà.
De locutors i de productors i directors i realitzadors.
I de tot.
I tècnics i directors i redactors, ho he dit això moltes vegades,
sí,
i d'executors del Nitrat i de presentadors del Nitrat. Em sembla que no ho fem prou bé nosaltres i per això donarem gràcies a la propera gent que vingui directament, perquè nosaltres dilluns no vindrem.
Bueno, no sé si vindrem o no encara, no ho sabem. Ja veureu. Programa hi haurà.
O no.
Bueno, algú hi haurà. De 8 a 9, alguna cosa hi haurà. És una mica sorpresa. Per tots, eh? Per tots. Doncs això, us esperem dilluns.
O no.
Vés a saber a quina... No, a l'hora segur, a les 8. Però a veure amb què ens surten la gent que vingui. Més el que sigui i més cultura popular, que això segur que hi sabrà.
Bona setmana.
Bona setmana.